A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts al Bandera Negra i Matraca. En uns dies on la paraula confinament torna a estar molt a prop altra vegada, la Setmana Santa torna a renovar-se de la mà, com si no, dels més joves. El primer Interhoc d'Espanya va tenir lloc el 24 i 25 d'octubre amb més de 600 inscrits i centenars de visualitzacions al YouTube. L'Interhoc, que és una unió entre les paraules internet més les sigles HOC, que són les de l'Encuentro de Jóvenes Cofrades, normalment té lloc de forma anual en una ciutat diferent d'Espanya. Enguany, degut a les perspectives que en general ja tots preveiem al mes d'octubre, es va plantejar fer una versió digital i gràcies al treball i l'esforç de joves de diferents punts d'Espanya s'ha pogut mantenir encesa la flama i seguir parlant de cristianisme i d'aquesta setmana tan especial per tots nosaltres, però cadascú des de casa seva. Mitjançant una combinació de format webinar a través de Zoom i la plataforma YouTube, els que hi hem participat hem estat tot el cap de setmana enganxats a la pantalla. Tarragona, un any més, no ha fallat i ha comptat amb la participació de 10 joves de diferents congregacions i germandats.
Encuentro Nacional de Hermandades, Cofradías y Pasos del Descendimiento, Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias, Congreso Nacional de Hermandades de la Sagrada Entrada Triunfal a Jerusalén, Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades de la Sagrada Cena. Aquests només són alguns dels exemples que podem trobar arreu del territori sobre la Setmana Santa. Sense dubte, un punt d'encontre i sobretot de debat sobre passat, present i futur de la Setmana Santa. Saludem, com sempre, els nostres col·laboradors que ens acompanyen avui, el Marc Santper i el Joan Cebral. Bona nit.
Hola, bona nit.
Molt bones.
Nois, algú de vosaltres ha estat en algun congrés com aquests, els que la Maria estava anomenant?
Jo personalment he estat a la joc, però els altres congressos no he estat. Alguns me sonen d'haver sentit parlar del Descofrades, però no hi he estat personalment.
Jo mai no he estat. Sí que és veritat que volíem començar una mica a fer tot això dels congressos gràcies a la Montse i la Maria, que em volien introduir una mica de vina i veurem llocs i veurem diferents perspectives, però amb tot això de la pandèmia no ha pogut sorgir.
Enguany havia de ser l'any, no, Joan?
Sí, virtualment l'hem pogut, però és una llàstima, sí.
La veritat que els congressos, tant el Congreso Nacional enguany, que tenia lloc a León, com el Encuentro de Jóvenes Cofrades, que era de Valladolid, enguany tenien el llistó molt alt, esperem que puguin ser l'any que ve, perquè òbviament s'han hagut de suspendre. Normalment mobilitzen moltes persones i clar, es necessita una infraestructura, una logística darrere bastant important i òbviament
ara mateix,
en les circumstàncies actuals. Em sembla que a Valladolid el recinte on s'havia de fer l'encuentro s'ha convertit en un hospital de campanya, o sigui que no, sí, clar, òbviament doncs, no ho han pogut fer i esperem que l'any que ve es pugui realitzar, no?
Esperem.
Aleshores, Maria, no sé si ens pots dir la teva opinió sobre com has viscut els encuentros tu els últims anys.
Clar, a veure, comparat als últims anys amb el d'enguany, no? Pues ha quedat un mal gust de boca, no? No, ha estat molt bé perquè crec que el format ha encaixat molt bé degut a les causes com estem i com ens trobem. El format ha estat molt bé. Sí que és veritat que costa una mica arrencar la gent, però que en general, pel que he pogut veure, ho ha seguit molta gent, inclús en directe i després en diferit, i de veritat que recomano moltíssim, ho he dit sempre, anar a aquest tipus de congressos, perquè lògicament té la seva part de Setmana Santa i tot aquest tema, però després hi ha una part social al darrere que te'n dones compte del que realment mouen les germandats i les cofradies, el que hem debatut durant molts programes i que és l'essència, crec jo, no? De que veus que ja no només joves, però sinó la resta de germandats i cofradies, el que arriben a moure i tot el social que tenen darrere. És espectacular.
I Maria, tu creus que aquest format que li han donat a l'Interhoc, no? Una combinació de webinar i vídeos de caràcter més formatiu, de manera permanent al YouTube, creus que es podria implantar, per exemple, aquí a Tarragona, jo què sé, doncs, fer un congrés de joves català, o, per exemple, a nivell de Tarragona, conèixer-nos entre nosaltres, o, per exemple, per celebrar la Setmana Santa d'enguany?
A veure, jo, com, diguéssim, com a experta pel que em dedico a la comunicació, crec que no és que s'hagués de fer, sinó que és necessari fer-ho. Perquè, a part de que, de moment, veiem que aquesta pandèmia ha vingut per quedar-se i no sabem ni quan hi podran tornar a haver processons ni quan podrem tornar a fer vida normal, el que coneixíem fins ara, és necessari que hi hagin aquest tipus de ja no formacions, sinó que poden ser xerrades. És a dir, crec que també hem de sortir una mica de l'estereotip de sempre, de que ens connectem amb un webinar, amb un Zoom, digue-li el que vulguis, o veiem un vídeo de YouTube on hi ha un senyor, una senyora que parla, ens explica qualsevol cosa i tots estem veient allò, sinó que el que s'ha de fer és reinventar-nos. I aquest reinventar-nos passa pel debat i donar veu i donar opinió a tothom, no? Llavors, jo crec que és necessari que es creïn aquest tipus de webinars o de conferències o de debats a través de les xarxes.
La part de webinar ha sigut atractiu, sobretot perquè s'ha pogut interactuar, per exemple, des de la cerimònia inaugural, cadascú podia des de casa seva encendre una espelma o parlar, donar la benvinguda i desitjar un bon joc. Així que, bueno, no ha sigut una cosa estàtica, sinó que ha sigut bastant dinàmic. També es permetia... Hi ha hagut diversos concursos, no?, on la gent podia enviar vídeos, per exemple, sobre l'acció caritativa que ha realitzat la seva confraria o la seva ciutat, o inclús per conèixer, no?, per donar a conèixer la processó o la Setmana Santa, pues, al seu poble o a la seva ciutat. I això, des d'un punt de vista, jo poder estar al sofà de casa meva veient vídeos, no el típic vídeo fet per l'administració de turno o el patrocinador de turno, sinó vídeos de persones i joves que viuen la Setmana Santa, no? I com ho fan ells i com ho volen ensenyar. No?
Bueno, i com la vendríem nosaltres mateixos, no? Si ens interessés vendre o ensenyar la nostra, no? Que no sigui algú molt promocional d'una entitat.
Clar, i això també, Joan, el que dius t'ajuda molt, perquè estem acostumats a tindre les empreses que es dediquen a això i, lògicament, aquests vídeos també hi han de ser, jo crec, però que a vegades perdem el punt de mira que té algú que està assegut a Pla de Palau veient la processó. I a lo millor aquesta gent que grava un vídeo amb el seu mòbil percep o veu la processó d'una altra manera que amb un vídeo professional d'algú que no en té ni idea ni coneix la Setmana Santa i simplement el contractes perquè vingui a gravar unes imatges i després et munti un spot, no té. Llavors, aquest tipus de vídeos ajuden moltíssim a conèixer, sobretot, ja no la Setmana Santa en si, sinó el que transmet aquesta Setmana Santa.
Bueno, clar, i al cap de la fi acaba sent una promoció on quasi tots els vídeos acaben semblant-se, no? Perquè és intentar vendre unes processons,
sí, sí,
una
totalment.
Setmana Santa. Nosaltres la temporada passada ja, quan estava l'Educador, que vam estar parlant de la part artística, no? De la part fotogràfica també, i ens deia, dius que hi ha coses que la imatge d'un pas la podem fer tots, el retrat, no? La foto, però hi ha coses que són detalls nostres o de què vius des de dintre i que la gent els hi faria gràcia saber i no es veuen les fotos en cartells, en opuscles, això no es veu.
Exacte. Sí, sí, ha estat interessant i sobretot també un aspecte molt interessant ha sigut el poder conèixer llocs, indrets, no? En aquest cas hem pogut conèixer llocs com Alboraya o Tobarra, que jo vaig haver de buscar-los al mapa, a Google Maps, perquè no en tenia ni idea d'on queien, i la veritat és que tenen unes Setmanes Santes molt interessants. El programa d'avui volem descobrir-nos una Setmana Santa particular.
We'll be right back.
Doncs, com deia, avui descobrim un racó d'Espanya que és poc conegut per tots nosaltres. Sortim dels límits de la península Ibèrica i concretament ens desplacem al nord d'Àfrica, a la ciutat de Ceuta. Allí, ahora mismo, tenemos a Nacho Gaitán Cantos, él pertenece a la cofradía del San Antonio del Monte Acho, de la cual es vocal de juventud en su junta, y también es costalero de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora de la Amargura de Ceuta. Por último, también es hermano de la cofradía del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora del Mayor Dolor de Ceuta. Bienvenido, Nacho.
Hola, buenas tardes, Montse.
Nacho, muchas gracias por estar hoy con nosotros. A pesar de que muchos podemos pensar, ¿no?, que las procesiones de Semana Santa pueden tener un aire, pueden venir o se remontan a Andalucía, ¿no?, pero por todo el contrario se remontan al siglo XVI con la conquista de los portugueses. Desde entonces la Semana Santa de Ceuta ha crecido y se ha transformado mucho hasta el día de hoy. Cuéntanos un poco, ¿cómo es la Semana Santa de Ceuta? ¿Cuántas cofradías hay? ¿Cómo se vive?
Pues mira, en Ceuta hay 18 hermandades, y de las cuales 4 son de gloria: el Rocío, la Virgen de África, San Antonio y la cofradía del patrón de Ceuta, San Daniel. Y el resto pues son de penitencia. Y bueno, la Semana Santa aquí de Ceuta es muy especial, ¿no? Contamos con un traslado que ocurre el sábado de Pasión, en el cual se traslada al Cristo del Medinaceli, al Señor de Ceuta, que sale desde el barrio del Príncipe, y en el barrio del Príncipe el único vecino cristiano que hay es el propio Cristo del Medinaceli. El resto del barrio son todos personas de la religión musulmana, de la religión islámica.
Y también grande, pues, ¿no?,
es una cosa que yo creo que es única en España, que el único vecino de ese barrio es la propia imagen del Cristo.
Muy bien, muy plural, ¿no? Una Semana Santa que vive en un entorno, ¿no?, que muy plural.
Y después, aparte, pues tenemos la Legión, que ahí he escuchado los sones del segundo tercio Duque de Alba, de la Legión, que es el que tenemos aquí en Ceuta.
Sí, porque uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa de Ceuta es el llamado encuentro, donde cada Martes Santo la fervorosa cofradía de la Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Sacratísima Virgen de la Esperanza salen, ¿no?, a procesionar. Cuéntanos, ¿cómo es ese momento para un cofrade de Ceuta? ¿En qué consiste?
Pues mira, eso es, salen de la Iglesia Nuestra Señora de África, el santuario, que ahí está la patrona de Ceuta, y salen de ahí. El Cristo toma una dirección y la Virgen toma otra, y se realiza el encuentro justo en la puerta del Ayuntamiento de Ceuta. Y bueno, es que ahora ha habido una serie de obras que ha habido en la plaza donde se reúnen del Ayuntamiento, y entonces normalmente la Virgen a sus espaldas se puede ver la bocana del puerto de Ceuta, y detrás del Cristo a sus espaldas se puede ver Marruecos, que es una cosa súper súper especial. Se ven dos mares y dos continentes, literalmente, durante el encuentro. Y aparte, la Legión cantando El Novio de la Muerte.
Una pasada, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo participa la Legión de este acto y cómo se involucra con la Semana Santa en Ceuta?
Pues la Legión básicamente participa en el encuentro, y después, pues, hay años que se van a Málaga, al Cristo de Mena, y hacen varios recorridos por otros pueblos. Pero vaya, básicamente solo está en el Martes Santo, en el encuentro.
Y si no me equivoco, también este año en Ceuta estáis de celebración del año jubilar antoniano, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Se supone, porque no se sabe a ciencia cierta, pero se supone que San Antonio, cuando él se supone que vino a predicar al norte de Marruecos, y se cree, y por lo que se sabe, pasó por Ceuta, y hace en 2020 800 años que pasó, y por eso se le pidió a la Santa Sede pues de un año jubilar.
¿Y qué actividades habéis planificado o cuáles habéis podido realizar? Porque imagino que no habréis podido realizar muchas.
Nada, el año se inició el 15 de febrero, se hizo la apertura a la Puerta Santa. Y ya, pues imagínate, 15 de febrero, y ya el 15 de marzo estábamos todos en confinamiento, así que poca cosa. Lo que sí que se han hecho son la tradicional misa que se ha hecho los martes en la ermita, porque el día de San Antonio es el martes, y siempre ha habido una misa arriba en la ermita y se ha estado realizando durante todo el verano, que eso normalmente en los meses de verano no se solía hacer, no se suele hacer un año normal.
¿Y queda algún acto que creéis que podáis llegar a hacer o...?
Íbamos a hacer un encuentro de cofradías, congregaciones, asociaciones de que tengan que ver con San Antonio, que hay un montón por España, pero claro, todo eso suspendido. Y lo único que nos queda por hacer pues sería el acto de clausura y poco más, porque también teníamos pensado una procesión con San Antonio por el centro de la ciudad, porque la ermita de San Antonio está a la afuera, está en el monte Hacho, por eso se llama Cofradía de San Antonio del Monte Hacho, porque está en lo alto del monte.
Muy bien, fantástico.
Y vamos a bajarlo de San Antonio al centro para devolverle la visita que le hacen todos los ceutíes a la ermita, para devolvérsela a todos los ceutíes bajándola a la ciudad. Pero eso no se va a poder hacer.
¿Crees que lo vais a posponer para cuando se pueda o simplemente se va a cancelar?
Se va a cancelar, creo. Vamos, de momento es lo que yo pienso que se cancelará y no creo que se haga.
Bueno, pues tenemos una visita pendiente a Ceuta, a visitar sí. al Monte Hacho, a ver, ya que no va a tener lugar, pues bueno.
Vaya.
Queda sí. pendiente, Nacho, bajarte a visitar. Nacho, cuéntanos, ¿cómo vives tú la Semana Santa como joven cofrade de Ceuta? ¿En qué participas o cómo lo vives? ¿Con tu familia, con tus amigos?
Yo ya la empiezo a vivir en Cuaresma con los ensayos, con la Cofradía de la Amargura, que yo salgo en el Misterio del Cristo, que es un Cristo caído con un cirineo detrás ayudando a llevar la cruz. Y pues mi Semana Santa comienza en Cuaresma con los ensayos y ya después lo que intento hacer es... a mí me gusta mucho ir a ver a Sevilla. Lo que pasa es que a mí no me gusta con todos los mogollones, con las procesiones y demás, con los pasos en la calle, entonces yo me suelo ir de jueves de Dolores a domingo de Ramos por la mañana o por la tarde y ya me vuelvo para Ceuta y en Ceuta pues nada, disfrutar de todas las cofradías y hacer mi estación de penitencia el miércoles santo con la amargura y el viernes santo con el mayor dolor, con la Cofradía de la Buena Muerte.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo este año con la pandemia, supongo que las procesiones y todos los actos se han visto afectados? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Ha habido alguna iniciativa distinta, tipo, por ejemplo, el Interhoc que estábamos comentando que se ha hecho online? ¿En Ceuta ha ocurrido algo similar?
Pues mira, Ceuta fue, si no me equivoco, yo creo que, si no la primera ciudad de España, de las primeras ciudades de España en cancelar la Semana Santa. Se canceló el jueves antes del confinamiento o el miércoles antes del confinamiento, ya se decidió cancelarla. Y aquí en Ceuta, pues especial, ¿qué se ha hecho? Pues, por ejemplo, mi Cofradía de la Amargura, el miércoles santo, que el director espiritual de la cofradía es el vicario general de Ceuta, y hicieron una misa retransmitida en directo desde la iglesia donde están los titulares y pudimos sentir a los titulares cerca gracias a esa misa que se grabó en directo por Facebook.
Muy bien. Está claro que las tecnologías han ayudado mucho. Al inicio de este programa comentábamos, ¿no?, cómo ha ido el Interhoc, en qué ha consistido y que ha sido una iniciativa liderada por jóvenes de toda España, ¿no?, que ha abierto un camino hacia alternativas que muy probablemente tengan continuidad en la Semana Santa del año que viene. Tú, Nacho, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? Tú has participado muy activamente como joven de Ceuta en el Interhoc. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué opinión te merecen?
A mí la verdad que me ha sorprendido, ¿no? Porque yo, claro, al estar contigo y con el demás equipo, yo veía que iba a ser factible de hacer, factible de participar, pero no me esperaba tanta participación. Y la verdad que las conferencias, los ponentes, todo, la verdad que me ha encantado, se me ha hecho menos. Por poner pega, lo único que, claro, que el Zoom que a veces tardan en la entrada, en la salida, y eso a lo mejor a la gente a lo mejor le ha podido, no sé,
Ya, son temas técnicos. Aquí en la radio también nos pasa ahora mismo. María, por ejemplo, está en casa. Solo tres de nosotros podemos estar aquí en el estudio y a veces, obviamente, el internet no acompaña, ¿no? Y falla. Y en este caso, pues era la primera vez en el Interhoc y a veces algunas conexiones han sido más complejas que otras, ¿no? Y tardaba un poco, pero bueno, al final las ganas de las personas que participábamos de oír y hablar y debatir sobre Semana Santa te hacían esperar, ¿no? Recordamos a nuestros oyentes que los vídeos del Interhoc siguen disponibles en YouTube y también se pueden ver los actos que se retransmitieron en directo. Desde aquí animamos a todos los oyentes a verlos. Nacho, cuéntanos, para motivar a nuestros oyentes, ¿cuál ha sido el acto que más te ha gustado?
Pues a mí lo que más me ha gustado fue, bueno, dos cosas. Una ponencia de la universidad, del profesor de universidad, que me gustaba mucho el enfoque que daba de lo que puede hacer un joven cristiano y cofrade en la universidad, que me pareció muy curiosa esa ponencia. Y lo otro que me encantó fue pues la mesa redonda de las procesiones tras la pandemia, ¿no? Porque yo hasta esa mesa redonda yo no veía factible la realización de una procesión por lo menos de aquí a, yo que sé, a que se acabe toda esta pandemia. Pero se hablaron cosas que yo creo que, siguiendo las medidas y con sentido común, como yo digo, que no hay por qué no sacar los titulares a la calle, no hay por qué no hacer una procesión.
Claro.
Nacho, soy Joan, buenas, ¿qué tal? Una cosa, dentro de todo esto, que dentro del Interhoc, ¿no?, que habéis hecho y que has estado muy activo y es lo que estábamos hablando, no tiene por qué salir los titulares a la calle, pero en previsión del año que viene, ¿tenéis alguna perspectiva para el año que viene, para la Semana Santa? Si hay alguna modificación en Ceuta. Aquí en Tarragona se están haciendo diferentes propuestas para ver cómo va a ser esta Semana Santa que viene, ¿no?, que será una Semana Santa diferente también. La anterior fue confinada y esta será diferente, no sabemos cómo va a ir. ¿Vosotros en Ceuta tenéis algunas propuestas? ¿Habéis pensado alguna cosa?
Mira, de momento lo único que yo sé es que el concurso de carteles de la Semana Santa 2021 se ha cancelado, de momento. O sea, que si se ha cancelado el concurso de carteles, es que yo creo que la mesa permanente del Consejo de Hermandad aquí de Ceuta, no sé yo si tendrán pensado que va a haber la posibilidad de desfiles profesionales, porque Semana Santa evidentemente hay. Lo que no va a haber son procesiones y pasos en la calle, a lo mejor.
Esto lo comentamos muchas veces de si la Semana Santa es todo el año, si es una parte tradicional, si es el exhibir salir con los pasos de Semana Santa a la calle solo, si no, pues
María
nada,
tiene
a ver
otra
que,
pregunta, sí. Creo. No sé si podemos conectar con ella.
Hola, Nacho, no sé si me oyes.
Sí, te oigo.
Vale. Este programa también se creó con ese sentido de a veces meter un poco el dedo en la llaga y a mí me gusta hacer estas cosas.
Mucho, le
y,
gusta
y ahora
mucho,
acabas
María.
De comentar de que el cartel del 2021 de la Semana Santa se ha suspendido. En primer lugar, me gustaría saber qué opinas tú sobre eso y si lo ves bien o no, porque yo personalmente me parece una mala decisión. Porque si estamos hablando de que la Semana Santa no debe morir en el sentido de que no se debe acabar porque hay una pandemia y precisamente porque quizá la Semana Santa para los creyentes da mucho motivo y mucha razón para rogar y pedir que se acabe esta pandemia, precisamente un concurso de carteles que no necesita ningún tipo de acto presencial, sino que se puede hacer todo vía online, me parece una mala decisión que no se haga eso. No sé tú qué opinas exactamente.
Yo lo que opino es que las imágenes que suelen salir en el cartel son imágenes de la Semana Santa anterior. ¿Qué pasa? Que Semana Santa anterior no ha habido. Y entonces, pues...
me refiero, no solo tiene que ser siempre una
opción que,
también lo hemos hablado muchas veces, que al final siempre acabamos haciendo una foto del año anterior. Yo creo que hay muchas posibilidades, es decir, se pueden hacer desde pinturas, desde bocetos, fotos antiguas, fotos de años, de hace, yo qué sé, pues por ejemplo en Tarragona, ¿no? Que se han encontrado fotos de años, de hace 100 años, no, pues oye, pues intentar buscar alternativas, ¿no?
Aquí yo creo que lo que harán es, si al final, finalmente hacen algo, pues con las fotos que no fueron premiadas del curso de 2020, sacará las del cartel de 2021.
Muy bien.
Es lo que pienso yo que harán.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Nacho, por tu súper aportación, tu visión, y para nosotros es ha sido una entrevista muy, muy útil, porque a veces, ¿no?, cada uno conoce su Semana Santa, conoce a lo mejor la Semana Santa del pueblo de al lado, la de Zaragoza,
que la por de su pueblo por natal cercanía, como mucho.
Y la de la típica de Sevilla, Málaga, ¿no? Pero a veces hay Semanas Santas que realmente tienen un carácter muy, muy marcado, muy particular, y vale la pena, como este caso es el de la Semana Santa de Ceuta, y todas las iniciativas que bueno, una Semana Santa muy viva, ¿no? Está claro. Muchísimas gracias, Nacho.
Nada, eso en resumen, eso, la Semana Santa aquí de Ceuta es como muy parecida en el estilo a la sevillana. La única diferencia es que tenemos a la Legión el martes y que, por ejemplo, hay pasos que pasan por delante de una mezquita, y eso en otros lados no creo que ocurra, y que haya gente de otras religiones, de otras culturas viendo la Semana Santa, no creo que ocurra en otros lados.
Ahí queda claro, ¿no?, teniendo en cuenta las circunstancias ahora y la actualidad desafortunada, con todos los atentados que está habiendo en París, ayer en Viena, ¿no?, que realmente la integración, en este caso, de una cofradía en un entorno de otra religión, es decir, la pluralidad, puede coexistir sin ningún problema, y Ceuta es una muestra de ello, ¿no?
Pues sí, la verdad es que somos muy afortunados.
Muchas gracias, Nacho. Un saludo desde Tarragona.
Un saludo, adiós.
Un abrazo. Bueno, hem vist la perspectiva, ¿no? Igual que la setmana passada parlàvem, l'últim programa vam parlar de les diferents...
De Mataró, amb el Jordi Merino, no? Jordi, sobre la integració de les diferents i la pluralitat. Cultures. Mataró també és un exemple, no?
Vaja.
A mi m'impacta molt el de les mesquites. Que els misteris, per exemple, de les mesquites, totalment... uns cohesionats interno, perquè ens deia...
Ja sense tots... cap problema.
Bueno, allà estan molt cohesionats, m'imagino que és una... No?
És el seu dia a dia, suposo. Clar,
no? Ells no ho veuen com una cosa diferent, però...
Però són un exemple a seguir, pot ser, no?
Vaja.
Juntar...
Són una fotografia a mirar cada vegada, no? Perquè, com dèiem, ahir va haver aquest atemptat tan desafortunat a Viena, i recentment a París, a Niça, i, òbviament, no és el camí a seguir és l'exemple de Ceuta, no?
Doncs sí. I bueno, el que dèiem, és una llàstima el que sempre coincideix la Setmana Santa, en, no? El mateix, si no, aniríem a veure'ls de tots els llocs per veure, per culturitzar-nos.
Jo ho dic, que no és un calendari.
Ah, sí.
Cada setmana en un lloc diferent.
Maria, tu que em li has dit al Nacho de meter cizanya, mete cizanya perquè hi ha una Setmana Santa en cada
sit. No, a veure, jo crec que també, i això ho hem deixat clar sempre, no? I en molts programes ens ha passat, quan vam parlar de la música de Setmana Santa, també vam discrepar, no? Però, hosti, crec que és el que deia, no? De que un acte tan simple i tan bàsic com pot ser l'edició d'un cartell, doncs que suspengui, ho trobo una mica exagerat. Jo personalment, potser, i m'equivoco, i si m'equivoco...
No deixem la idiosincràsia de l'acte de presentació, potser ell es fa, i sempre s'ha fet així, sempre és la foto de l'any passat, i hi ha un acte multitudinari, també, clar, també pensem que aquí l'acte és bastant...
Sí, també,
potser senzill, no? Ens hem d'actualitzar en tot, no? També és això de, sí que potser tradicionalment és així, però...
I tant, en aquest cas és una circumstància excepcional.
I potser és avançar-nos, no? Massa les... que ara mateix no sabem ni nosaltres què farem ni res, i potser sí que fem la pregunta des d'aquí, però ens avancem massa.
Però un acte com una fotografia del cartell de Semana Santa, jo crec que és el que es deia, que es pot mirar alguna... No crec que sigui l'any passat, pot ser d'altra... O inclús pot ser l'any passat, amb una mascareta, algun misteri.
Des de casa, no? Com hem vist cadascú el vídeo des de casa, de la processó de l'any anterior.
Exacte. I enguany el tornarem a veure.
Otra vegada. Potser sí.
I és el que parlàvem, per exemple, els que fem els opuscles de les cofradies, L'any que ve tindrem un problema bastant greu.
No, per actualitzar, no?
Que, si ara ja ens costa trobar segons quines fotos per poder posar els opuscles, l'any que ve pot ser monumental. O sigui, pues bueno, potser també serà una opció de reinventar i de que el típic opuscle de tota la vida pues potser canvia. No ha de ser el mitjà i hem de buscar altres coses, eh? No ho sé.
Bueno, pues animem a que tothom es faci fotos veient la processó de Setmana Santa de l'any passat i les enviem pels nous opuscles. No?
Secció del Museu Bíblic. Benvinguda, Míriam. No sé si em sents.
Hola, hola a tots.
Hola, Míriam. Bueno, repartir uns a casa, uns a l'estudi, però sortirem, sortirem.
On podem. Sobreviurem amb això.
Míriam, què ens portes avui?
Doncs mireu, en aquesta visita que estem fent, no?, en aquests programes,
radiofònic,
aquest recorregut radiofònic, no?, que fem pel Museu Bíblic, doncs seguint l'itinerari, no?, que ja hem iniciat, doncs avui us proposo conèixer la sala sobre la geografia bíblica, no? Vam parlar ja de la sala primera, que era sobre la literatura bíblica, doncs ara anem a conèixer l'espai geogràfic de Terra Santa.
Perquè ens podem situar geogràficament, on ens trobem dins el mapa?
Doncs bé, heu de pensar que Terra Santa es troba situada a l'extrem de la Mediterrània, al Pròxim Orient. El riu més important que travessa aquest país de nord a sud és el riu Jordà, que neix a les muntanyes de l'Hermon, al nord, i pràcticament tot el seu curs transcorre per sota del nivell del mar Mediterrani, per una vall profunda i estreta. En el curs alt del riu es forma el llac de Galilea o de Genesaret, i després d'un curs bastant tortuós desemboca al Mar Mort, que, com sabeu, no hi ha vida animal, no? I que hi ha tanta quantitat de sal que és impossible que cap ésser pugui sobreviure en aquest espai. La ciutat de Jerusalem és la més emblemàtica, no?, de Terra Santa, una ciutat sagrada per les tres grans religions monoteístes, com són el cristianisme, el judaïsme i l'islam. Per tant, aquest espai és l'escenari bíblic per excel·lència. És la terra promesa, per tant, és el país de Jesús.
Molt bé, Míriam, molt bones.
Hola.
Hola. Quina és la peça que més destacaries d'aquesta sala?
Doncs bé, en aquesta sala tenim en el centre una maqueta, que és una maqueta en relleu de Terra Santa. És una maqueta que data de finals del segle XIX, de l'any 1890, i va ser realitzada per una societat arqueològica anglesa, de Londres concretament, que es deia la Palestine Exploration Fund, que estaven una mica al servei de la reina Victòria d'Anglaterra en aquell moment. Clar, aquesta maqueta avui dia l'hem superat, no?, perquè la tecnologia, doncs, tenim, no?, els satèl·lits, però clar, heu de pensar que en aquell moment, en l'any 1890, tots aquests aparells que tenim avui dia no existien. Per tant, és una maqueta molt ben feta pel període en què es trobaven. El mapa en relleu està acompanyat per una fotografia actual de satèl·lit en gran format, que la trobeu allí també a la sala, i també acompanyem aquest espai amb un seguit de fotografies que van passant en un audiovisual, on anem veient, doncs, per exemple, el Mar Mort, no?, o el llac de Galilea, perquè el visitant es pugui situar una miqueta en aquests espais de la geografia de Terra Santa.
Molt bé, i a banda d'aquesta maqueta i tota la part més d'imatges, no?, que estaves dient, què més podem trobar a la sala?
Doncs bé, clar, com sabeu, al museu, doncs, tenim un seguit de peces arqueològiques i les intentem emmarcar en el context de la sala en què ens trobem. En aquest cas, de la sala de geografia, intentem que el visitant coneixi la vida quotidiana a través d'aquests materials arqueològics. Us destacaria, per exemple, una àmfora destinada a l'emmagatzematge i transport de l'oli, que data dels anys 30 abans de Crist, 100 després de Crist. També podreu trobar una col·lecció de monedes, entre les quals destaquem un denari de l'emperador Tiberi i un dracma amb l'efigie d'Alexandre Magne. També, si heu estat al museu, haureu vist que en un petit raconet tenim recreat un petit jardí que ens aboca les fonts del riu Jordà, no? Amb aquestes muntanyes de l'Hermont, on neix el riu Jordà a Terra Santa.
Míriam, si no recordo malament, vau inaugurar un jardí bíblic al museu, no?
Sí. Aquest jardí que ara us explicava el tenim ubicat a dintre del museu, en aquesta sala, i ens serveix, no, per ubicar una miqueta la flora de Terra Santa. Però ara bé, a fora del pati del museu, l'any 2009, al gener, el dia 21 de gener, el dia de Sant Fructuós, doncs vam inaugurar aquest jardí bíblic on podeu contemplar diferents espècies vegetals que estan referenciades a la Bíblia. Per exemple, podreu trobar una figuera, un cedre, una olivera, un espai amb diferents vinyes. Vull dir, totes les plantes que podeu trobar a la Bíblia, doncs les hem intentat posar en aquest jardí. També trobem tres figures monumentals de pedra que representen el patriarca Abraham, l'apòstol Pau, Sant Pau, no?, que a través de Sant Pau ens arriba la paraula de Déu aquí a la península Ibèrica. En aquest cas, no?, sabem que Pau també va visitar Hispània i es creu amb aquesta llegenda que Pau va visitar la ciutat de Tarragona i va predicar, no?, a la nostra ciutat. Doncs a través de la figura de Sant Pau aboquem aquesta vinguda del cristianisme aquí a Tarragona. I finalment trobem una imatge del bisbe Fructuós. Són tres peces, tres escultures de l'escultor tarragoní Bruno Gallard. El Bruno va ser col·laborador estret de Subirachs a la Sagrada Família i doncs va ser molt generós amb aquestes tres peces, no, que ens ha deixat al museu. També aquestes imatges d'Abraham i Fructuós les trobeu connectades a través d'una sèrie de petjades al terra que porten escrites, doncs, els noms dels personatges més rellevants de la història bíblica. I al centre, una pica monumental que simula una font, i aquesta font simbolitza Jesús, no? I a través d'aquest recorregut doncs fem des d'Abraham, no, podríem dir Antic Testament, fins a Fructuós, no, que és un personatge doncs més també de Tarragona. En aquest jardí bíblic també podeu trobar les estructures romanes de la fonamentació dels porticats del recinte de culte imperial, no? Recordeu, en el primer programa us vaig explicar una miqueta la situació de la Casa dels Concilis, no? Que es trobava, doncs, la Casa dels Concilis la teniu ubicada en el que seria, doncs, el recinte de culte imperial en l'acròpolis de Tarragona. Per tant, doncs, veieu que aquest espai del museu és també una sala més, que podríem dir és una sala a l'aire lliure, que també el visitant doncs pot visitar, no? I esteu convidats, ja ho sabeu, a venir quan vulgueu al museu, eh?
Molt bé.
Doncs, Míriam, una última pregunta. Ens agradaria saber si el Museu Bíblic està obert aquests dies o si ho tanca pel confinament.
No, els museus estan oberts tots. El que passa és que l'aforament és del 30% i ens trobem molt limitats perquè, clar, no es poden fer tampoc visites comentades, no es poden fer actes, no? Nosaltres teníem previst alguns actes que els hem anat anul·lant. I si algú ve a visitar el museu, doncs ha de fer la visita individual, no? No podem fer cap visita guiada que, com sabeu, si vosaltres heu vingut alguna vegada, algú que ens estigui escoltant, doncs és el que ens agrada fer, no? Les visites comentades per les diferents sales per explicar aquest recorregut de la història de la salvació. Són temps difícils perquè estem molt limitats, perquè jo, per exemple, les visites escolars, doncs encara no n'he tingut cap aquest curs, no? Perquè és molt complicat, no?, que els alumnes puguin sortir dels centres i venir al museu. Bé, veurem com acaba tot això, però si algú està interessat en venir al museu, està obert amb normalitat, vull dir que podeu venir.
Moltes gràcies, Míriam. Esperem que aviat puguem tornar a les visites guiades i
sí,
puguem venir.
Esperem que sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Míriam.
Molt bé, a vosaltres.
Ens veiem sentim el proper programa.
Perfecte.
Per seguir per la visita radiofònica.
Molt bé, adéu.
Merci, una abraçada. I per finalitzar el programa d'avui, doncs com sempre farem un repàs als principals esdeveniments de les cofradies de la nostra ciutat. Passem a la secció de l'agenda.
activitats interessants que es poden fer. Tot i la situació del Covid, tenim el Centre Tarraconense al seminari, on des d'aquest dilluns podem visitar-lo virtualment les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. En aquesta visita podrem veure construït un model en 3D molt precís del Centre Tarraconense, situat a l'edifici Seminari Pontifici. Existeixen tres tipus de visites, la general en 3D, la immersiva recorrent l'espai i la visita en planta que permet separar els diferents nivells. Jo ho he vist visitant virtualment el Centre de Recurrències des de casa meva i puc assegurar que m'agrada molt l'experiència. Després, bé, com a notícies, el Gremi de Pagesos de Sant Joan i Sant Isidre, aquest passat dijous 29 d'octubre, la Junta de Tarragona li va fer un decret atorgant la medalla de la ciutat de Tarragona. I a dia d'avui no sabem quan es farà la cerimònia d'entrega de la medalla, ja que la Junta de Tarragona està pendent de que millori la situació del coronavirus per fer petits actes.
Molt bé. Pel que fa a la cofradia del Cristo del Bon Amor, amb la nostra senyora Amargura de Sant Joan Evangelista...
Que avui l'Ivan no ens pot acompanyar.
Avui no està l'Ivan, jo li faig de portaveu amb molt de gust, que ens ha passat tota la info. Doncs la Verge de l'Amargura portarà durant tot el mes de novembre a la seva mà un rosario de plata de filigrana con cuentas negras, donat pels seus vestidors en senyal de dol per tots els cofrades i familiars que han traspassat. A més, a la cofradia també col·labora, que crec que ja es veu quan ho vam comentar al programa anterior, col·labora amb la venda de les mascaretes realitzades per la Fundació Niemann-Pick per aconseguir fons per la investigació i el tractament de les malalties genètiques rares i degeneratives.
Molt bé, i des de la Confraria de la Sang, que com sabeu estan de 475 aniversari... Enhorabona.
Gràcies. Per la part que us toca, la Maria i a tu.
Aquest mes de novembre estaven, diguéssim, era el colofón final de tot aquest seguit d'actes que alguns han pogut desenvolupar, d'altres no, i en aquest cas estava planificat pel dia 20 la presentació d'un llibre, no?, d'aquest 475 aniversari, un llibre que ha elaborat amb molt deteniment la Junta en col·laboració, bueno, el líder ha sigut el Jordi Bertran, vam tenir aquí en algun programa entrevistant-lo, i bueno, malauradament no es podrà presentar. Després, el dia 21, hi havia la celebració de la Moixiganga, que tampoc creiem que es pugui desenvolupar, tot i que encara no està oficialment cancel·lat, i posteriorment el dia 22 hi havia el trasllat extraordinari del Sant Crist a la catedral, amb una missa com de clausura de tot aquest seguit d'actes, no?, per celebrar aquesta efemèride. De moment encara no està oficialment cancel·lat, però molt probablement s'acabarà 475 aniversari, probablement s'acabarà cancel·lant tot, no?
Haurem d'esperar el 476, també es pot celebrar, no?
Sí, jo crec que jo, des de les possibilitats que tingui, animaré a tota la Junta, els emplaçaré que ho traslladin al 2021, encara que sigui, sí, que ara el 2022, escolta, no
la cosa és tard. La cosa és celebrar-ho, que sí, que és...
Home, jo crec que, bueno...
És una bona efemèride,
a Tarragona tenim entitats amb aquesta trajectòria històrica, no?, que òbviament no es pot obviar i s'ha de valorar la feina que s'ha fet, bueno, generació rere generació, a aconseguir aquest tipus de...
Cada dia no es fan 475 anys.
Exacte.
No, i que s'intenta portar cada any alguna cosa diferent, no?
Efectivament. Sí. I després una altra cosa és que, també de relacionar amb la sang, és que s'ha obert el període per presentar les candidatures a la Junta. El termini per presentar-les serà fins al proper dia 16 de novembre i posteriorment ja se celebrarà l'Assemblea General que escollirà la Junta, que és seglar, en aquest cas, a complir. Complet. Molt ja bé. Veurem si la podrem fer també, perquè no és físicament, però
ara estem ja, que no sabem ben bé, és incertidumbre tot, no?
Sí. Per sumar es farà.
Doncs fins aquí el programa d'avui, un programa que, com sempre, bueno, hem intentat mostrar-vos una altra cara de la Setmana Santa, sempre des d'una visió jove i obrint la ment cap a noves idees i nous actes, com per exemple avui hem parlat, no, d'aquest esdeveniment d'Interhoc, per primera vegada a Espanya, i que, bueno, animem a tothom a que veieu els vídeos tant de promoció com de xerrades, perquè realment ha estat bastant, bastant interessant. Per aquests que tenim aquell mono de Setmana Santa, no?, que no ens el traiem de sobre i que la vivim els 365 dies de l'any. Maria, no sé si encara estàs amb nosaltres.
Estic.
Ah, vale. Pues mete-lo i corta-me.
No, que ho feu molt bé des d'allí l'estudi i no, pues el que dèiem, no? Jo pensava, quan dèieu això dels 475, deia, escolta, nosaltres no bufem espelmes cada any, doncs l'any que ve celebrem el 475.
Exacte.
El 477 i anar sumant.
I tant.
Bueno, molt bé.
Doncs molt bé, fins aquí el programa d'avui i us emplacem al proper programa, que també esperem que puguem estar en una situació millor i ens puguem trobar tots aquí a l'estudi.
No sé.
Moltes gràcies i bona tarda.
Merci.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.